Valenciades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades. Fem Pleiades,
Elena Fontana,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. Com que últimament estem sentint parlar molt sobre l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior, volem començar Pleiades parlant sobre tecnologia i educació. I és per això que tenim amb nosaltres Carlos Hernández Franco i Talia Carrión Lloria. Benvinguts, els
gràcies,
dos.
Gràcies.
Gràcies.
Començarem pel nostre convidat Carlos. Va néixer a Sancti Spíritus, Cuba. És enginyer en telecomunicació per l'Institut Superior Politècnic José Antonio Echevarría de La Habana. És doctor enginyer en telecomunicació per la Universitat Politècnica de València i treballa com a professor a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Telecomunicació. Actualment, el professor Hernández desenvolupa projectes d'innovació docents dirigits a la millora dels mètodes educatius i a la qualitat de l'ensenyament en la universitat, dins de l'Espai Europeu d'Educació Superior, és clar, tema que tractarem avui. D'altra banda, Talia Carrión naix a València, a l'Horta. És estudianta d'Enginyeria en Telecomunicació a la Universitat Politècnica de València. Talia és alumna del professor Hernández i una persona molt compromesa amb l'ensenyament, ja que la seva aspiració és la docència. No, Talia?
Sí.
Que bé.
Val. Actualment, no, estem immersos en una sèrie de canvis que estan afectant els ensenyaments a les universitats. D'ençà que es va publicar la Declaració de Bolonya l'any 1999, quins són els principals objectius d'aquest nou marc educatiu?
Bueno, bueno, abans de començar, volia donar-vos la nostra gratitud per la possibilitat de vindre a la ràdio, no, al vostre programa, que és molt interessant, i tal, per parlar acerca d'un aspecte molt important ara pel professor, per l'educació superior en Espanya. Bueno, la Declaració de Bolonya, com bien has dit i tal, és el que és més conegut com l'Espai Europeu d'Educació Superior, i entre el principal objectiu podem citar, per exemple, que després de la Unió Monetària i la Unió Política entre els diversos països que conformen l'actual Unió Europea, bueno, pues també caldria fer la Unió de l'Ensenyança. O sea, la idea seria crear un espai comú donde se facilite el intercanvi d'alumnes, de professor, donde haya una especie de sintonía entre el título, etcétera y tal. Eso es por una banda. Y por la otra, y quizás, o sea, más importante en cara, sería la creación de un nuevo paradigma educativo donde la enseñanza estaría basada en el aprendizaje. O sea, en este caso, evidentemente, tienen que formar a nuestros alumnos en la seua profesión, en la seua materia, pero a la mateixa vegada donarles altres competències para el desenvolupament professional cuando terminen la seua carrera. Ese sería un poco les objectius, o sea, el objetivo principal del Espai Europeu d'Educació Superior que estem ahora construint entre tots.
Sí, sí, sí.
Bé, aquest nou sistema està clar que afectarà els principals actors del procés d'aprenentatge. Pel que fa a l'estudiant, es produiran canvis de rols importants. Si hi ha, quins serien aquests canvis?
Per exemple, si em permite hacer una comparació al món del teatre, per exemple, no? Ara mateix el professor, no, és el actor principal, està en l'escenari i tal, i els alumnes estan escoltant la seva explicació, la seva representació i tal. Bueno, quizás caldria fer un xicotet canvi, no, donde el alumne serà el actor principal y el profesor será el public. Claro, un public quizás molt especial, ¿no? Que actuará como facilitador del proceso de aprendizaje y tal. Pero esa sería un poco la idea fundamental per els alumnes, el centre del proceso educativo, el centre de todo el desenvolupament de la actividad educativa a les aules y fora d'elles, ¿eh? Sería un poco la idea del nou rol per els alumnes y tal, per l'estudiant.
Bé, Carlos, doncs, aquest no, vull dir, la implantació del nou marc educatiu que suposa l'Espai Europeu d'Educació Superior implica un nou paradigma en el món de l'ensenyament a Europa. I en el cas del professorat, com afectarà aquesta implantació de l'espai europeu d'educació superior.
Sí, és un canvi nou i és un canvi molt radical, quizás, mm-hmm. no? Cal dir molt radical, perquè nosaltres vam estudiar tothom va estudiar con un mètode que tens molts anys, no? I tal, la idea uh-huh. seria entonces una proposta nova i tal. Bueno, la idea seria que el professor facilitaria el accés al coneixement i tal. El professor donaria les eines, el professor daria els mètodes i tal, i la manera de fer l'aprenentatge i tal, i el estudiante en el aula o en la tutoria o fora de este temps i tal, pues estudiaria, col·laboraria amb altres en la construcció del coneixement acerca d'una matèria específica i tal. Però això seria una espècie de facilitador del procés, un guia del procés.
És a dir, que més que, diguem, ensenyar al professor, el que es posa el focus és en el fet que l'alumne és el que ha d'aprendre,
sí,
no?
Sí, l'alumne deviene més molt actiu, uh-huh. o sigui, l'alumne aprenerà la seua matèria, però a la mateixa vegada coneixerà altres eines, tindrà altres habilitats que li seran molt convenient per al seu desenvolupament futur com professional en la nostra societat. Per exemple, com seria col·laborar amb altres, la recerca d'informació a biblioteca, a la red, etc. No? O sea, com fer resum de tota la informació que tindrà, que serà molta, etc. No? Seria un poc un estudiant més multifacètic. No? Sí. Seria un poc, quizás, la paraula més adequada.
Molt interessant, sí, perquè a més en el món en què vivim, en el qual, com bé assenyales, tindrem cada vegada un major accés a la informació per tota mena de fonts, clar. És fonamental aprendre a gestionar això.
Sí, està clar, o sigui, hi ha molta informació, entonces tenim ara, jo crec que tenim ara lagunes cognitives, hi ha moltíssima informació a disposició de la societat en general i de l'estudiant en particular. Entonces, caldria conèixer la metodologia per extraure lo importante per a tu, no? Seria un poc la idea, no?
Totalment d'acord.
Vale, un poc en la línia que estava comentant Toni, doncs és veritat que gràcies a tota la xarxa tenim un munt d'informació que jo crec que no arribem ni tan sols a poder absorbir. Val? Aleshores, un dels elements que té molt en compte el que és l'espai d'educació europeu són les noves tecnologies. Aleshores, anem ara un poc al tema de les noves tecnologies. Les anomenades TIC. Amb la incorporació de les TIC al món de l'educació superior, què és el que facilitem? Què és el que es facilita, Carlos?
Bueno, aquí jo tinc una visió com professor i tal. No sé, m'agradaria, per exemple, abans donar la meva opinió, escoltar a Talia com una alumna, no? En este cas, com és vist el procés per l'altra part de l'ensenyament, no?
Sí, i així que s'estrena, també.
Sí.
No?
Gràcies, Carlos.
Ja tinc moltes idees.
Home, les TIC per a nosaltres ens fa que gaudim de més autonomia. Podem organitzar els nostres horaris com millor ens vinga. A lo millor a mi em ve millor estudiar a la nit o tinc altres feines i gaudim de molta més autonomia. A més que, per exemple, ara mateixa hi ha assignatures que els professors ens deixen vídeos, ens els deixen a la web, on hi ha alguna explicació. I així, per tant, quan anem al laboratori, per exemple, ja anem sols per treballar al laboratori, ja anem en l'explicació entesa, ja anem en tota la feina treballada i ahir sols és poder practicar amb els elements que no podem tindre a casa, com són els elements propis del laboratori que no podem obtindre a casa. Aleshores, això ens dona molta més autonomia i ens facilita molt les coses. A més que amb tot això de les noves tecnologies també fa que puguem estudiar més enllà d'estar al lloc on està la universitat. Per exemple, tinc el cas d'un amic meu que està estudiant d'Erasmus i s'ha matriculat d'una assignatura ací a la Universitat de València, però ell està d'Erasmus. El que ha fet és que a través de la web s'ha agarrat la matèria, se l'ha estudiat, ha fet un treball i l'ha pujat a la Poliformat. I la mestra ha pogut avaluar el seu treball gràcies a les tecnologies.
Què t'anava a dir? Aixos materials us es deixen en l'aula virtual? Estaries parlant d'eixe espai o és el...
Sí, en la Poliformate, que és la plataforma que tenim ara a la Politécnica, tenim una plataforma on els professors ens poden deixar coses i nosaltres mateixa podem pujar també treballs i coses que ens poden avaluar.
Bé, jo reenganxant un poc i seguint en la línia de la pregunta de Debbie, no? Un altre dels elements fonamentals de l'acte docent és l'aula, no? Amb la incorporació de les TIC, podem dir que el concepte d'aula es flexibilitza?
Sí, sí, per exemple, escoltant a Talia, no? I afegint altra idea acerca d'això, per exemple, podríem resumir, no? Que l'aula, la flexibilització de l'aula seria una aula més enllà del lloc i del temps. És a dir, el lloc físic, no? A l'escola, a la facultat, etc. Però ara, per exemple, l'alumne pot revisar o conèixer el contingut d'una pràctica de laboratori o de la propera lecció magistral, no? Dins l'escola o dins el campus o la platja, sense ningún problema, perquè tinc la documentació abans, no? Entonces, la idea seria que l'alumne que, en la meva opinió, no? Jo tinc un concepte que els joves actuals fan moltes coses, estan més, o sea, molt com estan en moltes altres activitats i tal, sí. Entonces la utilització del temps és molt important per ell i tal. Entonces la idea seria tindran la informació inclús abans del començament de la assignatura, abans del començament del quatrimestre, per a fer-se una idea millor del contingut de l'assignatura, aquelles més importants, etc. I poden conèixer la informació abans d'anar al laboratori, per exemple, a la pròpia classe, no? I tal. En la seva casa, en el campus, per exemple, no sé, tots els joves tinc ara reproductor MP3. Seria possible fer una espècie de resum setmanal o quincenal per a ells, per escoltar entre Enrique Iglesias i David Bisbal, escoltar el resum de l'altre. No ho sé, però bueno...
S'intenta, no?
Tienen la tecnologia, entonces caldria fer la informació atractiva, molt atractiva, per a lograr que els alumnes escoltassin, per exemple, el contingut de la propera setmana de classe o el resum setmanal o un resum sobre el contingut de l'examen que faré en la propera setmana, etcètera, no? I tal, entonces, me enseñaré el job i del temps. Per exemple, a la seva casa, durant el cap de setmana o en les vacances. Ara, per exemple, tenim moltíssimes vacances. Això està bé, eh? Sí. Però, clar, com mantindre l'atenció de l'estudiant i tal? Com mantenir, si cal, una connexió amb ell? No sé, per exemple, revisar el correu o actualitzar una pàgina web o un blog o la wiki que tenim en comú per fer les pràctiques, les memòries de les pràctiques de laboratori, no lo sé. Bueno, evidentment, està clar que algú té la idea de que les vacances són per les vacances, i està clar. Uh-huh. Però quizás moltes dies de vacances podria ser danyino per a la nostra... per a la nostra llavor i tal. Entonces, a mi, personalment, m'agradaria mantenir certa relació amb l'estudiant, per exemple, revisant una pàgina web o revisant un espai col·laboratiu on puguen penjar, per exemple, no sé, la memòria de la seva pràctica passada o un resum, una presentació que faran després de Pasqua i tal. No ho sé, seria algo así, no? I tal. Entonces, la idea seria aprofitar el lloc de classe, aprofitar més enllà del lloc de classe i tal, mantindre una relació més enllà de los 60 minuts o les dues hores de classe, etc., de la tutoria, evidentment, i tal, mantindre esa relació. Conèixer què fem el meu estudiant durant altres hores. No sé, seria un poco la meua labor com a professor, no? I tal. Uh-huh. I entonces, bueno, i aprofitar millor, no? El temps i, bueno, un poco la idea d'ese proceso que dura 14 setmanes, per exemple, no? En un quatrimestre, entonces, fer-lo lo més eficient possible. Esa es un poco la idea como professor que jo tinc. ¿No?
Molt bé, d'acord. Hem parlat de l'alumne, hem parlat de l'aula, que ara ens estàs explicant, i ara parlem un altre element molt fonamental que serien els materials, no? Que és un suport imprescindible per a l'ensenyament. Quins processos de canvi i adaptació destacaríeu pel que fa als materials?
És evident que, clar, ja que estem dient de ficar a l'abast de... les noves tecnologies, ficar-les a l'abast dels alumnes per tal de l'ensenyament, ara s'ha de tindre en compte que els alumnes hem de disposar de recursos i dels recursos i les connexions necessàries. Aleshores, quan el professor quan penja algo a la web o vol fer ús d'aquestes tecnologies, ha de previndre totes les possibilitats, que l'alumne no tinga aquests recursos o que els tinga però la connexió siga baixa o siga alta, perquè cada alumne en el seu cas tindrà pot ser molt diferent. Aleshores, doncs, pot ser que els alumnes que tinguin connexió alta, ficar-los una aplicació per a connectivitat alta. Però també has de previndre que si té una connexió baixa, aleshores hauràs de fer una altra per a connexions baixes. O si l'alumne no disposa d'aquests recursos, també s'haurà de ficar a l'abast alguna aula que tingui aquests recursos. A la universitat, a l'escola... Fan falta aules perquè els alumnes disposin d'aquests recursos.
Bé, un altre element clau en el procés d'aprenentatge, d'ensenyament, és la qüestió de l'avaluació, com s'avalua el treball, com s'avalua l'aprenentatge. Com es du a terme en el nou context educatiu que estem, sí, que esteu explicant-nos?
Sí, això és un problema... Un problema molt gran. Perquè, per exemple... Els alumnes, per exemple, són joves, està clar, normalment. I, sin embargo, per exemple, són muy conservadors, en l'aspecte de l'avaluació. Per exemple, nosaltres, la meva experiència, tanto a l'escola de Gandia com aquí a l'escola de Teleco i tal, volen canviar la metodologia d'impartició de la docència, les presentacions, la simulació que feren, etc. Ah, molt bé. Però, si nosaltres canviem això... tenim que canviar això, la manera d'avaluar el treball. És a dir, si estem treballant durant tot el quadrimestre de manera col·laborativa i tal, o utilitzant la xarxa com un vehicle de enllaç entre nosaltres i tal, o estem fent, l'alumne està fent coses fora de l'escola i tal, la nova manera de controlar aquest procés debería cambiar también, o sea, cal cambiar la evaluación. Entonces, ahora, ¿qué hace un alumno y qué hace el otro? Eso no está claro. O, por ejemplo, yo he fet mes, tú has fet, él ha fet más, o sea, el mes o menos del treball es, podría ser un poquet complicado evaluarlo, ¿no? Pero caldría hacerlo de todas maneras, porque volen cambiar la metodología del enseñamiento, por tanto, tendrían que cambiar también la evaluación o la manera de demostrar de conèixer que tens tot el coneixement que jo volia com professor donar-te, no? Seria aquest problema. I clar, aquí tenim una pequeña qüestió, no? O sea, un pequeñ problema a resoldre tal.
Clar, quan a més no es tracta únicament de demostrar que s'ha adquirit uns determinats coneixements, sinó també unes determinades capacitats, habilitats...
Exactament.
És el que explicaves abans.
Per exemple, no? Un examen escrit tradicional a l'aula... com el joc tradicional durant dues o tres hores i tal, amb l'àpid solament i el paper, o quizás una avaluació durant quizás el matí, per exemple, entre dos o tres companys, fora de l'aula, sense supervisió, o tenim que fer un projecte, o sea, desenvolupar un xicotet projecte o problema com a avaluació... no ho sé, o sea, però és molt interessant canviar i també controlar que les habilitats, o sea, les altres competències han sigut adquirides per l'alumnat, no? O sea, però aquí normalment tenim ese problema, no? O sea, el problema final de l'avaluació, no? I tal. No sé com estudiant de Talia que
home, sí, jo el que puc aportar és com la visió de l'autoavaluació, perquè clar, nosaltres també per tal d'enfrontar-nos als exàmens o tal, també contínuament ens fem altres exàmens d'anys anteriors o tal, i també seria possible autoevaluar-nos. Per exemple, la setmana passada, crec que va ser, a la Universitat de València, presentaren una aplicació informàtica que corregia exercicis fets. Aleshores, si això està a l'abast de l'alumne, tu pots fer el teu exercici, els teus exercicis, els exàmens, tal, i mirar a veure quan saps tu per veure si estàs preparada per anar a l'examen. Aleshores, això va bé per autoavaluar-nos nosaltres aquestes noves tecnologies i que ens
Seran tipus test, no?
Depèn, no ho sé.
Bueno, ara mateix tenim
això. Perquè si no, això. Com corregir, sí. Si tu escrius?
Una descripció d'una idea, no? I tal. Sí, la idea seria en un context, o sea, entendre que el programari, per exemple, entendera el contingut d'una descripció, d'un concepte. O sea, no, però hi ha diverses experiències en ese...
Sí,
perquè, claro, tipus test, bueno, està molt bé, no?, i tal, uh-huh. I una avaluació contínua feta en tipus test és possible i és feta ara mateix i tal. Però la idea seria disposar de programari, per exemple, incluso lliure, si és possible, o de que la nostra plataforma tinga esa possibilitat i tal, que seria descriure el concepte de, no sé, de massa atòmica, no? Perfecte, bueno, la massa atòmica, ta, 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 i pueda conèixer més o menys la resposta i tal. O sea, una especie de intel·ligència afegida, no?
Però això és una idea que ja en projecte, no existeix actualment.
Sí, és una idea, i si es permet, per exemple, ara mateix estic parlant de...
Perquè és que nosaltres, per als nostres exàmens, seria fantàstic corregir la redacció.
Clar que sí. No, per exemple, nosaltres estem parlant de la societat del coneixement, no? La societat de la informació, no? I tal, en els diversos medis de comunicació i tal, mitjà de comunicació. Bueno, perfecte. La societat de la comunicació podrien afegir, per exemple, la societat 2.0, per exemple, que això és molt comercial, no? 2.0. Això vol dir que estem col·laborant, compartint tota la informació entre tots. Ui, uh-huh. I el dret i l'autor d'això, o, per exemple, com conèixer què ha fet cadascú i tal. Bueno, però estem parlant d'això, de la societat del coneixement, de la societat 2.0, de la web 2.0, la web col·laborativa.
Sí.
Però encara més, estem parlant també d'una evolució, o sigui, estem parlant ara de la societat 2.0 i a la mateixa vegada estem parlant de la evolució o la transició hacia la societat 3.0, donde hi ha un nivell de cognitiu, de interpretació. O sea, és la web semàntica, no? La web capaç d'entendre, per exemple, un exemple, no? Al buscador Google, uno fica, no sé, Bill Gates, vale, bien, però pot donar més dades i tal, entonces que el buscador, el resultat de la recerca esté configurat acorde a un perfil meu, unos interessos, etc. És a dir, que puga analitzar la meua qüestió i donar-me més masticat.
Mastegat.
Això. O sigui, és la web 3.0. Sí, podríem ara mateix parlar de la facultat 2.0, tothom treballant junt, col·laborant, uh-huh. Professors, alumnes, professors, la rama de la investigació, de la recerca i tal, però també de la web 3.0, on hi ha una capa cognitiva, no? En les aplicacions. És molt interessant. És intel·ligència aplicada a la xarxa, per exemple. No? Sí, o sigui, que en la idea de l'avaluació de que un determinat programari puga analitzar la teua resposta descriptiva, serà possible i en poc temps.
Molt interessant. Sí, tot un repte.
Sí, clar que sí. Molt interessant, eh?
Sí, però així estàs contant-nos un munt de coses i jo pregunté ara. I la formació dels alumnes i els professors?
Sí, clar.
En la utilització de xarxes, plataformes formatives, com es realitza i l'UPB si du a terme algunes iniciatives?
Sí.
Conteu-me coses, que això és molt interessant.
Abans respondre la teua pregunta, que és molt interessant, per exemple, i és que una idea, un desig, te lleva a resoldre una sèrie de problemes no imaginat, no? O sea, el tema de la connectivitat, el tema dels recursos, el tema de la formació. En primer lloc, el professor segurament sí, perquè nosaltres tenim que donar l'exemple, no? O sea, l'espai europeu, la idea d'espai europeu tiene que ser impulsada primerament pel professor, evidentment, no? Jo crec d'això. I després per els alumnes també, no? I tal. Però caldria una formació per entendre ese nou paradigma educatiu, esa aula més enllà del lloc físic. Bueno, caldria una formació en eines tecnològiques, en maneres d'utilitzar la xarxa o el nou canal de comunicació i tal. Uh-huh. I en primer jo pel professor, no? I tal.
Sí, perquè parlarem que és facilitador, però això no sí, és facilitador, sí. És una multitasca. La que veig jo sí, ara és no, superprofessora. Sí,
exactament. Nosaltres tenim o sigui, no, que aprendre no moltíssimes coses.
No s'ha llevat, sinó a l'inrevés. Per a mi la responsabilitat s'ha sí. augmentat.
Imagineu, per exemple, ara mateix tenim un programa de ràdio. Seria interessant utilitzar la ràdio d'aquesta casa, de la nostra universitat, per sí. donar classes als nostres alumnes a un institut de batxillerat, fer una promoció de la nostra escola, de la nostra carrera i tal, pues bé, perfecte, clar, però caldria conèixer com utilitzar la veu, no la imatge, solo la veu, per donar la informació, de què forma, la duració, per exemple, del programa i tal, no? Entonces, han hecho més o menys lo mateix, la utilització del correu, per exemple, rebre un correu, respondre un correu, quin temps entre la recepció i la resposta? 2 dies, 3 dies, 4 dies, una setmana, 24 hores, o sea, hi ha nou regles per a utilitzar el canal. Entonces, caldria la formació, que nosaltres la tenim, i molt bona, per cert. Tenim un vicerrectorat i tenim l'Institut de Ciència de l'Educació que està fent moltíssimes coses en aquesta selecció des de fa uns quants anys i tal.
Uh-huh. A mi m'agradaria també que parlàrem un poc de pedagogia, no? Més que concretament de la pedagogia de la semipresencialitat i la virtualitat. Com es definiria aquesta nova pedagogia?
A veure, en primer lloc, així està clar que en totes les matèries no es fa possible aquesta semipresencialitat. Jo soc molt partidària d'anar a classe i estar present, però remitint a lo que havíem dit abans d'utilitzar les noves tecnologies, podem fer que treballar moltes coses a casa i anar sols a classe o a la universitat per al que cal. Per exemple, el que hem dit abans de tindre ja les explicacions en vídeo o en altres formats on tu te'ls mires i hi ha moltíssimes coses que nosaltres per nosaltres mateixa ens ho podem anar mirant. I quan vas a classe és a fer uns exercicis, a preguntar-li al professor, que el professor se centre en les coses que costen més d'entendre, que no han pogut ser ben explicades mitjançant els vídeos o mitjançant les altres eines que ens han deixat. I en classe, quan tu vas, sols vas a... És una manera d'aprofitar més el temps. Vas a fer un exercici que no t'eix o que no l'has entès o una cosa en concret que no has entès. Aleshores, sí que es pot... Jo crec que virtualitat completa és més complicat, però semipresencialitat... podem avançar molt cap a aquest aspecte.
O sigui, que podem dir que les noves tecnologies són sempre un suport, mai un substitut del professor.
Clar,
no?
Clar,
el professor no el substituís ningú. No. No?
Esa és la idea fonamental. Per exemple, donant curs o rebre curs, val, sempre flota aquesta idea en l'ambient i tal. Uh-huh. Però el professor què? Demà què faré? No, demà faràs moltíssimes coses noves, moltíssimes i tal. És simplement un suport a l'educació, al procés d'aprenentatge i tal, solament, no? Per tutoritzar, per conèixer què fem el meu estudiant i tal, però no substituir-me. Això seria impossible, no?
És que és impossible perquè totes les coses que pensem o que penseu és impossible. O sigui,
sí, sí, sí. Claro, no, i
per
tal.
Molta web 3.0 que hi ha, jo crec que no pot arribar-hi
sí,
mai.
El contingut, el contingut, el coneixement, tal, no? Fa crear-lo i tal. Per exemple, Taria va dir una cosa molt important i tal, no? Aquí la idea de la presència, o sea, l'assistència no és obligatòria. Per exemple, entonces un alum pot anar a la classe o no. Entonces, claro, cal tindre en contra això. O, per exemple, nunca anirà a la classe. Bueno, perfecte, la meua tasca probablement sea donar-li totes les facilitats perquè el contingut arribi a ell, o sea, perquè entendre la meua assignatura i per motivar-lo per la meua assignatura, la carrera, etc. i tal. Entonces, cal pensar constantment. La nostra professió tiene esa cosa maravillosa, ¿no? Que pot pensar de dius a dius, ¿no? O sea, i tal, ¿no? Però bueno, ese es un poco, bueno, es un poco la idea quizás del professor en tal.
A mi m'agradaria que explicares un poc més pel que fa a les eines tecnològiques 2.0, el programari lliure, els blogs, els wikis, els podcastings... Quins avantatges fonamentals té utilitzar-les?
Sí. Aquí, per exemple, Talia va mencionar, per exemple, Peliforma, no? Tenim Peliforma com una plataforma... cal dir que la nostra universitat, en Espanya, per exemple, està en un dels primers llocs, no?, de l'aplicació de les tecnologies, perquè donant donant curs en altres parts del país, es puc contratar, no? I tal. Entonces nosaltres tenim ara Poliforma, perfecte, fa moltíssimes coses i tal, i cada dia més va evolucionant, no? O sea, va canviant i tal, acorde a la necessitat de professor, d'alumnes i tal, de col·lectiu, d'investigador, de cursos de postgrau, etc. Però hi ha altres eines que podem utilitzar. Per exemple, la mateixa idea de programari lliure per les alumnes, per exemple. Vam fer a la classe una determinada simulació utilitzant, per exemple, MATLAB. Perfecte. MATLAB és un programari natiu, no? O sea, propi d'una empresa. Entonces, com utilitzar a casa o al seu ordenador ese programari i tal. Bueno, pues quizás hi ha versions d'estudiant. Perfecte. Però hi ha altres programaris que puc utilitzar l'alumne com un suport a la seva aprenentatge, no? Entonces, tal. I además de ese, per exemple, la idea de blog, la idea de wiki, la idea de podcasting, la mateixa idea d'utilitzar una espècie de ràdio a través de les xarxes, a través d'internet, per a difondre el contingut d'una assignatura o anuncis o resum, etc. No? Hi ha moltíssimes coses. Per exemple, jo crec que aquí hi ha una diatriba. Cada institució té que definir la seva actuació. Per exemple, permetir l'enllaços des de la nostra plataforma a altres aplicacions, sí o no, o és vàlida la utilització per part de l'alumnat d'un blog, d'una wiki o d'una pàgina web en altre servidor, etc. Sí, no, bueno, i això, en aquesta idea, tenim que respondre moltíssimes preguntes i tal. I no solament la universitat. Qualsevol institució tinc que fer-ho i tal, no? Entonces, jo crec que estic ara mateix en una espècie de borde, de una espècie de frontera, on tenim que prendre decisió que nos importaran hacia una utilització de la xarxa, de los diferents medis de comunicació més eficient. Sempre pensant, evidentment, en l'educació, que és el nostre paper principal, evidentment. I tal. Seria un poc la idea, no?
Bé, hem explicat abans que o has explicat que la idea actual de l'aprenentatge és la idea d'un aprenentatge col·laboratiu, d'un aprenentatge basat en la col·laboració, bé siga entre l'alumne i el professor o bé entre els propis alumnes, entre els mateixos alumnes. Podries parlar-nos un poquet més de quina és la idea d'aquesta, o ens podria explicar quina és la idea d'aquesta nova metodologia de treball, Talia?
Val, a veure, des del punt de vista de meu, de com a estudiant de Teleco, nosaltres des de sempre tenim més que en altres carreres, tenim aquesta idea d'interactuació entre professor i alumne. Nosaltres, per el tipus de exercicis que hem de fer per estudiar, nosaltres no, sols en que el professor ens explique la matèria, nosaltres ens la estudiem, no cal per anar a un examen. Nosaltres hem de fer molts exercicis pràctics, moltíssimes coses que t'enfrontes cada volta a un problema diferent que has d'anar molt a tutories. Aleshores, esta col·laboració alumne-professor com a que ja la coneguem un poc. I és, més que res, és anar més enllà de la classe, més enllà, és seguir amb esta idea, més enllà de a lo millor del despatx del professor, és utilitzar totes les eines de que disposem perquè aquesta col·laboració entre alumne i professor siga possible. Això pel que fa entre alumne i professor, però també totes les eines aquestes que tenim a les nostres mans ara ens fan la possibilitat de la col·laboració entre nosaltres mateixos, entre els alumnes. Nosaltres tenim el cas d'un alumne que s'ha dedicat de tots els seus apunts, els ha ficat en format PDF i els ha fet una pàgina web on els ha penjat. Aleshores, clar, per una banda penses, val, això és mal per als demés alumnes que ens fem uns gossos, o no? Depèn, ahir també ja depèn de cada alumne que es gastes com a recolzament, com a únic mig o mitjà o...
O per a contrastar-los amb els teus, per exemple, exacte, no?
Un dia, veure... Clar, però, home, van bé perquè en qualsevol moment, jo aquest dia em vaig ficar mala, no anir a classe, vaig a veure, en compte d'anar demanant-li a un altre que els està necessitant ara, que ven mi a classe. No, deixa'm els tres, torna demà sense falta, no. Jo puc anar a la web i mire, este dia donaren això, que és el que em falta. I els pots veure per contrastar, per recolzar, per... aquell any donaren més explicat, o el professor que li donaria classe a d'ell va donar millor explicat aquest punt que jo no el tinc massa clar en els meus apunts. I això també ens va molt bé.
O potser dos alumnes diferents interpreten, no? de manera diferent el que ha dit el professor i es pot establir fins i tot un debat entre els alumnes sobre quina és la interpretació que s'ha de donar.
Sí, no, per exemple, escoltant a Talí i tal, en el llibre este del nivell mitjà de València, la unitat 5, hi ha un test sobre programari lliure, una qüestió i tal, no? I hi ha dues raons fonamentals per exemple, per a tindre en compte el programari lliure i tal. I la segona és, bueno, pensant en les escoles i tal, la segona raó és encara més profunda, estic citant el llibre, el test, la missió fonamental de les escoles és ensenyar a la gent a ser bon ciutadà i bon veí, a saber cooperar amb els altres que necessiten ajuda. O sea, és una espècie d'idea. I además, per exemple, aquí, i volia un poc per quines és el call center i tal ara, a través de la red o la ràdio i tal, hi ha un llibre molt interessant a la red, disponible gratuïtament, que se anomena Planeta Web 2.0 i tal. Bueno, usando el cercador este Google, Planeta Web 2.0, el 2.0 con número y tal. Inteligencia, tiene un subtítulo, inteligencia colectiva o medios fast food. Bueno, la idea sería es que hay un capítulo, el capítulo número 5, parla de la educación y de la colaboración a través de las tecnologías. Es muy interesante, ¿no? Es un libro que va a ser escrito por un profesor de una universidad en México y un profesor de Cataluña y tal, de la universidad creo que de Barcelona, yo creo, estoy muy seguro y tal. Bueno, y la idea sería que la inteligencia colectiva siempre será mejor que una inteligencia individual. Y esa es un poco la idea del espai europeo de educación superior, quan cambia la concepción del ensenyament, quan tiene en compte la proposta o el criteri o la labor del estudiant i tal, ¿no? Y es un poco la evolución, ¿no? de las propias tecnologías, ¿no? O sea, esto de fomentar la inteligencia colectiva, ¿no? Y tal. Aquí el subtítulo parla también de lo de fast food, perquè hi ha peligros també, evidentment, no? Hi ha una obsolescència tecnològica que respon a diversos interessos tecnològics també d'empreses i tal. Però la idea seria tindre eines per facilitar la comunicació i, en aquest cas, l'aprenentatge, no? Que és sempre la nostra llavor principal, no?
No hi ha una pàgina també que pengen exercicis fets i tal, que es diu, em sembla, el racó del gandul, o una cosa així,
sí,
no?
Sí.
Digue'm,
sí.
Sona així un poc remotament a mi.
Sí,
no existia
també.
en la meua època.
No.
No tenia ni ordenador.
No, sí, això també està. I això és més també per cadascú pot pujar coses. O sigui, tu te'n fas beneficiari d'això, però també, per una altra banda, tindries com l'obligació, almenys moral, de si tu agarres algo, vaig a pujar jo una altra cosa que haig fet en un altre moment.
Això és la idea, clar. Està molt bé,
A veure, això està bé. El
que comentàvem abans de l'utilització dels blocs, no? per a l'ensenyament, l'estructura del bloc és que sempre hi ha algú que fa les entrades i després hi ha la possibilitat de fer comentaris.
Exactament.
No?
Sí, sí.
Quin seria el format més adequat? Que sigui el professor el que fa les entrades i els alumnes els comentaris o com?
Sí, per exemple, abans de respondre a la teua pregunta i tal, per exemple, per a mi és important tindre una pàgina web per donar informació de la meva activitat docent, de la meva activitat de recerca, etc., hobby, bueno, notícies, etc., no? I tal. Però fer una pàgina web és un poquet complicat. Fa falta un programari, evidentment, bueno, conèixer, etc., bueno, allotjar un servidor, etc., etc., bueno, i tal. Però ara, en un blog és diferent. Puc tindre un blog immediatament, en tres passos, sí, fenomenal. Sí. I ama molt bonico. Ah, puc canviar la plantilla, no?, la graella, no? Tal, sí. I entonces d'una setmana, d'un mes a l'altre pots canviar el teu blog, l'apariència perfectament, no? Sí. Per donar la idea de canvi, d'actualitat i tal. Bueno, entonces, per exemple, tindre un blog ara per a mi, com professor i per al meu alumne, és molt important i molt fàcil i tal. Per penjar, bueno, la meva, no sé, la memòria de pràctica. No caldria enviar-me la pràctica a través del correu. No. Penja-la en el teu blog i jo el revisaré demà. Tinc, a la mateixa vegada, tinc un servei de RSS, de índice de notícia afegida, no notícia afegida i tal, entonces puc rebre la notificació, i tal, de manera molt còmoda i tal. Entonces, bueno, la memòria està feta, no? Molt fàcilment puc conèixer la resposta i tal. Entonces, la idea seria, tinc un blog, el blog tiene informació de les meves classes i probablement d'altres aspectes de la vida de l'estudiant. I a mi m'agradaria molt conèixer-la. O sea, un hobby. Ah, entonces, un día, durante un café en el a Teleco, no sabía que te agradaba la poesía. Uy, el estudiante ya y ya un no nexo entre claro. nosaltres, no? Mm-hmm. Facilita mucho la comunicación, la idea del blog. Sí, y acerca los comentarios, libertad total, o sea, no hay problema, o sea, mm-hmm. porque aquí es tan fácil publicar un comentario que no hay pirates, no hay problema, o sea, es muy fácil. Entonces, anirán al blog aquellas personas interesadas en el blog estudiantil, ¿no? Se puede moderar, ¿no? Es posible moderar, ¿no? Pero ya, eso está muy bien, ¿no? Porque hay una retroalimentación en tiempo real de hecho que está team. Por ejemplo, en algunas universidades americanas y tal, tienen lo que se denomina clicker. O sea, clicker es como un control remoto y tal. Entonces, el profesor es posible demandarle a la audiencia acerca de este contenido. ¿Está claro o no está claro? Entonces, en tiempo real, sí, yes o no, pa, listo. Entonces, tiene que explicar una otra vegada porque no está clara la cosa, ¿no? O al revés, ¿no? O, a ver, el tema de hoy es acerca de tal cosa y los topics, o sea, los temas a analizar serán pa, pa, pa. ¿Algú voldría afegir un otro tema? Muy fácil, ¿no? ¡Pam! Inmediatamente. Entonces, son eines tecnológicas per aprofitar el temps, per fer més interessant la teua classe, la teua labor com a professor, no sé, és molt interessant, ¿no? Tenim ara, no sé, moltíssimes possibilitats que abans no existien. ¿Eh? Uh-huh. 10 o 15 anys, simplement, ¿eh? Uh-huh. Tenim ara una societat molt, en ese sentit, molt revolucionària, ¿no? O sea,
sí, amb unes possibilitats increïbles.
Sí,
¿no?
I hi ha una frase que a mi m'agrada molt. Trataré de fer una traducció directa, ¿no? I tal. Hi ha dues persones parlant, entonces hay una que dice, ¿te consideras una persona culta y llegida, ¿no? Sería así, tal. Sí, sí. Y la otra persona dice, ¿y no lo eres? Yo creía que sí, dice, no, simplemente tienes la punta, ¿no? Del fil que me importa hacia la bola, ¿no? Y tal. Sí, sí. Solamente eso. Responde Confucio. Me agrada moltíssim esa frase perquè ese es el meu sentiment, ¿no? Es decir, tenim moltíssimes coses a fer, tenim moltíssimes coneixements, moltes lagunes cognitives, entonces solament el fil, que és molt important, tindre almenys el fil, ¿no? Per anar a aquí, allí, o sea, a utilitzar esta o aquella según la adequació de a la meua professió i a la meua
les necessitats que tinguem.
Però hi ha una gran bola, molt gran, tecnològicament parlant, ¿eh? Sí, sí. Tal. Entonces, caldria analitzar la eina més convenient per a tu i per a teu estudiant. No? Taria va a dir-lo fa un moment i tal. No? Entonces, esa frase m'agrada molt perquè evita qualsevol problema. No?
Bé, Carlos, el temps mana.
Molt bé. Ai, això és fenomenal.
I això tu ho saps ben bé. Però ja per acabar, ens agradaria que ens comentàreu algunes experiències que heu tingut a l'UPB, com ara la del Vicerrectorat d'Estudis i Convergència Europea o la de l'ICE, per exemple.
Si vol dir alguna cosa, Talia? No? Bé. Bueno, la idea és que, en esta parlada de formació, d'adequació, de recursos i tal, és molt important dir aquí públicament que la nostra universitat, des de fa molts anys, està fent un esforç molt considerable en aquesta direcció. Hi ha un vicerrectorat específic, el d'Estudis i Convergència Europea, que a través de l'Institut de Ciències de l'Educació pues, dona moltíssimes cursos de formació, especialment per a professors, està clar, i tal. Bueno, que totes les experiències se traslada immediatament a la classe i tal. I me gustaría simplemente afegir finalment que ara la Universitat Politécnica de València, específicament la Escola Politécnica Superior de Gandia, va acollir durant el 3 i el 4 de juliol unes jornades, les quintes jornades d'Aula i TIC. És un event que se fa una vegada a l'any i tal, i que va ser fet en Alicante, en la Jaume I i tal, i ara la universitat nostra ho farà i tal. I la idea seria, si me permiten ràpidament, comentar la presentació. L'objectiu seria la introducció graduada de les tecnologies de la informació i comunicació a tot l'àmbit de l'activitat humana està transformant la societat i, conseqüentment, el propi escenari educatiu. O sea, volíem fer una espècie de reflexió durant dos dies sobre l'aula i la TIC. I molt important, i jo crec que és quizás lo más atractiu d'esta proposta, con personal de guardería, maestros de la enseñanza primaria, profesor de bachillerato y tal, y finalmente profesores de la universidad. Me parece muy interesante. Uh-huh. Será el 3 y el 4 de juliol en la Escuela de Gandía, y la página web, si están interesados, es las 3W, novadors.org y tal. Y bueno, agradecerles la, la vuestra gentileza y permitirnos que haber venido aquí a Talía, que es una alumna molt bona y molt interesada en
todo este tema,
tal, y bueno, preparar un poco de esto y perdonar el meu valencià.
Gracias a ti.
Moltes gràcies,
Carlos.
A
vosaltres.
Vinga.
Gràcies.
I ara escoltem el grup Versal, un conjunt musical multidisciplinar que fa ús principalment de la cançó d'autor i el folk, però també de tot tipus de recursos per fer una crítica de la societat actual.
UPB Ràdio, 102.5.
Bé, i primer, abans de donar pas a la següent secció, volem donar una salutació, enviar més bé a Daisy, que és la mare del professor Hernández, que està sentint-nos en directe des de Sancti Spiritus, Cuba. I després d'escoltar Per què, cançó on es visualitza l'interès del conjunt pels sons propis del pop rock, però sense abandonar la força de la formació, que rau en lletres i en textos, donem pas a l'apartat de Millorem el llenguatge.
Aquesta
aquesta setmana, en aquesta part, comentarem la paraula assoliment i tasca, que de segur tant Talia com Carlos ho duen a terme superbé en les classes i en la part docent. Escoltem les frases següents que en llegeix Toni ara.
En dissenyar el pla docent, el professorat ha de definir clarament el grau d'assoliment de les competències transversals i específiques de l'aprenent. En els darrers temps, la tasca del professorat ha canviat. Avui ja no és un transmissor del coneixement, sinó un facilitador de l'aprenentatge.
Pel que fa al mot tasca, en el context de l'ensenyament, ens referim al treball que un docent o un aprenent té l'obligació de fer, que li han assignat o s'ha assignat a si mateix. Fixeu-vos que hem d'evitar el barbarisme tarea. Pel que fa al mot assoliment, ve del verb assolir, que vol dir aconseguir alguna cosa. En el context de l'ensenyament ens referim al fet d'aconseguir els objectius que ens havien o ens havíem plantejat en encetar un programa d'estudi. Pareu atenció que cal evitar dir el barbarisme logro. I ara volem que penseu com es diu en valencià aquesta locució adverbial. Escoltem-la.
Nos han pedido que hagamos los informes sobre los nuevos títulos de prisa y corriendo. ¡Qué estrés!
De segur que la sabeu i alguns dels professors d'ací de la casa la patixen, però si no és així, us la diem.
Ens han demanat que fem els informes sobre els nous títols a correcuita. Quin estrès!
Aquesta locució es diu quan es demana o ordena a algú que faça alguna cosa amb presses, sense dedicar-hi el temps necessari.
I ara escoltem a Bella Reina, una peça de l'últim disc de Sant Graït, amb una lletra molt bonica que parla de desamor i que fa honor a la dita que els grups de Steel Heavy són uns dels grans creadors de música en to romàntic.
Yeah. UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar Sant Traït, grup amb reminiscències fantàstiques i medievals de la Jonquera, molt diferent dels altres grups de la seva generació, donem pas a l'apartat de Preguntantes Barroma.
La pregunta d'avui tracta d'un humanista i filòsof valencià. Us llegim a continuació una adaptació d'un article que parla sobre Joan Lluís Vives.
Joan Lluís Vives i Marc va ser un dels més destacats humanistes i filòsofs del Renaixement, un verdader reformador de l'educació europea i un filòsof i moralista de talla universal. Va néixer a València, al si d'una família jueva, l'any 1492, el mateix any que els reis catòlics obligaren els jueus que vivien als seus territoris a trair de manera humiliant i pública les seues creences i convertir-se a la religió cristiana, o bé, exiliar-se i abandonar tot el patrimoni que tant d'esforç els havia costat construir. La família Vives era important entre el nucli de comerciants jueus de la ciutat de València. Com tants i tants correligionaris s'havien vist obligats a convertir-se al cristianisme, però religiosos com eren no podien renegar íntimament de les seues creences, per la qual cosa continuaren les seues pràctiques jueves en una sinagoga que tenien a casa, i de la qual el cosí germà del filòsof, Miquel Vives, era el rabí. L'any 1482, la Inquisició descobrí Miquel i la mare d'aquest a l'interior de la sinagoga, en plena funció religiosa, per la qual cosa els detingueren i s'encetà un procés contra la família Vives. L'any 1501, la Inquisició va fer cremar a la foguera la tia i el cosí germà de Joan Lluís Vives. Anys més tard, el pare del filòsof patiria el mateix destí. Fins i tot sa mare, que moria a causa de la pesta, va ser desenterrada al cap d'un temps i posteriorment cremada davant la població. Als 17 anys, Joan Lluís abandona València per estudiar a la Universitat de la Sorbona de París i després de doctorar-s'hi anà a viure a la ciutat flamenca de Bruges, on residia una important colònia de famílies mercaderes de València, a una de les quals, d'origen hebraic, pertanyia a la que esdevindria la seva muller, Margarida Valldaura. Vives passà la resta de la seva vida entre Flandes i Anglaterra i va morir a Bruges l'any 1549. Mai no va tornar a València, la ciutat d'on havia eixit amb 17 anys i on la persecució brutal de la Inquisició l'havia deixat sense familiars.
I la pregunta d'aquesta setmana és: abans d'anar a estudiar a París, Vives havia estat alumne de la Universitat de València, Estudi General. Quants anys tenia el futur filòsof quan hi va entrar a cursar estudis? Repetim la pregunta. Pareu atenció. Abans d'anar a estudiar a París, Vives havia estat alumne de la Universitat de València, Estudi General. Quants anys tenia el futur filòsof quan hi va entrar a cursar estudis? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de València, cap-vera@upbnet.upb.es. Passem a resoldre la pregunta del programa anterior, en la qual us preguntàvem: l'emigració medieval des de la corona d'Aragó a l'illa de Sardenya va fer que en una ciutat important d'aquesta illa encara avui es parli la nostra llengua. Podríeu dir-nos quina és aquesta ciutat? I la resposta correcta és: es tracta de la ciutat de l'Alguer, on la nostra llengua s'ha parlat des del segle XIV fins avui. La varietat lingüística pròpia de l'Alguer presenta influències del sard i de l'italià, que hi donen una personalitat molt particular. Aquesta setmana la persona guanyadora és Marta Safont i Matarredona. Marta, ja saps, pots passar a recollir el premi al Centre d'Autoaprenentatge de València, situat a l'àgora del Campus de Vera. Thank you.
intervingut
Elena Fontana,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. I nosaltres ens acomiadem fins la setmana vinent i animem totes les dones treballadores a continuar lluitant juntes per la valoració, la igualtat i la dignitat de totes nosaltres.